aquí en aquest estudi, aquí a Londres, ha arribat el Xavier Solano, que és assessor de la Scottish National Party. Senyor Solano, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Moltes gràcies. Aviam, m'agradaria ara que hi ha molta gent escoltant aquest programa, que em digués, a partir del moment que Escòcia proposa, té la voluntat de fer el referèndum, fins que el govern de David Cameron accepta fer aquest referèndum, quant temps passa?
Vora any i mig. El 1 de maig del 2011 l'S&P guanya les eleccions de majoria absoluta. El dia següent ja fa la proposta d'un referèndum pel 2014 i es posen a negociar els dos governs, i el desembre del 2012 el primer ministre escocès i el primer ministre britànic signen l'acord d'Edimburg, que és el que es reconeix, doncs, que el referèndum és legal, que es transferiran els poders d'organització de referèndum al Parlament d'Escòcia, i els dos governs es comprometen a, sigui quin sigui el resultat, a continuar a treballar plegats pels interessos de la gent d'Escòcia i del Regne Unit.
Vol dir que, de tota manera, que el resultat serà vinculant. És a dir, a partir del moment que l'endemà, si Escòcia, els seus ciutadans decideixen el sí a la independència, l'endemà mateix ja comencen les negociacions per haver-hi aquesta ruptura.
Sí, de fet, oficialment no hi ha res que sigui un referèndum vinculant al Regne Unit. O sigui, l'únic entitat que té el poder de decisió en aquest sentit és el Parlament Britànic, però el Parlament Britànic en cap moment faria alguna cosa que no anés en contra de la voluntat expressada democràticament del poble d'Escòcia.
Hi ha una evidència, Xavier, que és que el Parlament Britànic, que la Gran Bretanya, que Londres, utilitzarà totes les armes, i quan dic armes dic les democràtiques, que siguin possibles perquè guanyi el no, que això és l'evidència. És a dir, Escòcia lluitarà amb tot el que sigui possible perquè guanyi el sí, però evidentment la força central que tindrà Anglaterra, que tindrà el Regne Unit, serà, diguem, molt que la que serà des d'un punt de vista sempre democràtic, estem parlant.
Efectivament, vull dir, nosaltres, bueno, l'S&P ja sap que s'enfronta amb una sèrie de partits que són de tall britànic, que són molt importants, que tenen molta influència, amb unes institucions britàniques també, que són el govern, el seu parlament, partits liberal-demòcrata, laborista, conservador, etc., doncs que tots estan en contra d'aquest procés d'independència, però tots sabem el tall democràtic que té totes aquestes institucions, aquests partits, i nosaltres estem d'acord amb competir contra ells amb un camp democràtic, com és el que estem fent, i no tinc cap mena de dubte, doncs, que tothom respectarà aquest marc.
Els sorprèn, vist des d'aquí dalt, el que està passant allà baix?
Des d'aquí dalt el que es veu és que el que està passant a Catalunya i a Espanya no s'està discutint sobre un procés d'independència, sinó s'està discutint sobre un procés de democràcia sí o democràcia no. Vull dir, l'única cosa que s'està fent entre Catalunya i Espanya és encara s'està demanant el dret de vot pels catalans. I això és una cosa que Europa ja fa molts anys, ja fa moltes dècades que es va garantir, com si diguéssim. Des del punt de vista de la comunitat internacional, els referèndums són la màxima expressió del poble, expressada d'una manera democràtica, i per tant és difícil de creure que encara a l'Europa del segle XXI hi hagin discussions on s'estigui demanant, reclamant el dret de vot de part dels ciutadans de la Unió Europea.
La sensació és que Europa, de tota manera, mira cap a un altre cantó per evitar entrar en conflicte amb el que pugui passar, i llavors recorren aquest comodí de és un tema domèstic, això ho han d'arreglar entre els dos governs, etc.
La Unió Europea, jo crec que ells ho saben molt bé, el seu paper és estar al marge d'aquest procés fins a que no hi hagi res tangible. És a dir, mentre tots siguin debats i dialèctica, la Unió Europea no ha de dir absolutament res. És en el moment de que s'exerceix el dret d'autodeterminació i surt un resultat, i llavors és el Parlament, si sortís el sí, per exemple, a Catalunya, i el Parlament de Catalunya, doncs, en base al resultat d'aquest referèndum, doncs, aclarís la independència o la intenció de declarar la independència en un termini, doncs llavors és quan la Unió Europea hauria de dir alguna cosa. Per què? Perquè la Unió Europea sempre ha dit que això és un problema intern i només reaccionaria en el cas que hi hagués unes circumstàncies concretes. i aquestes circumstàncies concretes en el cas català encara no existeixen.
Barbeta, un comentari?
Doncs m'has agafat desprevingut.
Val, perfecte.
No, jo crec que, home, ens agradarà que ens pugui marcar algun element, ens agradarà la part final probablement de la intervenció marcar algunes diferències, però en el moment d'entrar, quan ens hem saludat, el nostre convidat ha fet, una afirmació que m'ha agradat i ha explicat quan parlàvem de que aquí s'utilitza un llenguatge planer. És a dir, més enllà d'altres coses, és a dir, certa facilitat, diríem, per dir les coses pel seu nom, no?
Sí, efectivament. La política britànica és molt senzilla en aquest sentit. Els polítics saben que a menys que utilitzin un llenguatge molt planer, la gent no s'entendrà. I les circumstàncies ja són prou complicades com perquè, a més, hi afegeixis la dificultat del llenguatge que pugui utilitzar. Llavors, sí que hi ha diferents tradicions i sí que veig, doncs, en polítiques d'altres països, doncs, que s'utilitzen llenguatges són molt complicats i s'utilitzen termes que molta gent no acaba d'entendre. I es juga molt amb el significat de les paraules. Aquí no. Aquí el procés es diu procés independentista, per exemple, des de la S&P, i la pregunta del govern escocès que farà el poble d'Escòcia doncs serà si vol que Escòcia sigui un país independent.
Vull dir, punt i final.
Punt i final, sense més. L'S&P ha decidit doncs una mica fugir de la pregunta de gairebé dos paràgrafs que tenia el referèndum del Quebec, on gairebé ningú va entendre la pregunta. Jo crec que és important, i no només amb el tema del debat d'independentista d'Escòcia, sinó amb tots els temes, a l'hora d'explicar la política fiscal, a l'hora d'explicar les polítiques socials, és molt important que la gent entengui. Aquest és l'objectiu d'un polític, que la gent entengui.
A Escòcia s'ha fet d'una manera tan transversal tot que s'ha fet una coalició que és Scotland, que uneix a tots els partits independentistes que hi ha a Escòcia per tirar endavant i per aglutinar totes les sensibilitats per poder fer el sí efectivament a la independència. A Catalunya es va fer una cimera el dilluns passat i va acabar com acabar.
Bé, jo tornaria a destacar el fet de que a Catalunya estem en un estat diferent. O sigui, aquí s'està parlant d'independència sí o no. A Catalunya s'està parlant de si tenim dret a vot o no. Vull dir, encara no hem arribat al nivell de començar a dir, molt bé, agafem posicions i nosaltres defensem el sí i nosaltres defensem el no. Encara estem en una fase anterior i d'una manera trista, perquè, com he dit abans, és una situació una mica estranya que a la Unió Europea del segle XXI encara ens trobem en una situació d'aquest tipus.
Molt bé, estem intentant arreglar. Ara ja ho hem arreglat, ja està. Dos quarts i mig de 10 del matí. Martí Perarnau, des de Madrid.
Sí, volia preguntar-li així amb la claretat de la política britànica. Considera vostè des de la llunyania que hi ha un dèficit democràtic rotund a Espanya?
Sí, des que estem parlant en aquest sentit de que un parlament, la majoria d'un parlament com el Parlament de Catalunya està fent una proposta de considerar-se a si mateix doncs el que es vulgui considerar i que això estigui aturat per altres institucions que no estan escollides democràticament, doncs realment sí, hi ha un dèficit democràtic.
Ara sigui Déu, us vaig a Ernest i Barbeta, un instant, però hi ha un element que per mi és bàsic en tot el procés, que és tan important Escòcia pel Regne Unit com ho és Catalunya per l'Estat?
És una molt bona pregunta, jo diria que sí, i la raó per la que dic això és perquè Escòcia és el productor de petroli més important de la Unió Europea. Vull dir, tinguem present doncs que el 95% del petroli del Mar del Nord d'aigües europees, no noruegues, europees, estan en aigües escoceses. Llavors això és molt important perquè tot aquest tràmit de diners es fa amb la lliura esterlina, per exemple, i es fa a través de Londres. Vull dir que és un punt important.
Barbeta.
Jo la veritat és que tinc una curiositat per saber, jo m'imagino que el senyor Xavier Solano és català. I què fa un català assessorant el govern escocès? No, és una cosa, tinc una curiositat per saber-ho, si no rebento.
No s'assessora el govern escocès, s'assessora el Partit Nacional Escocès, els diputats del Partit Nacional Escocès al Parlament Britànic. Bàsicament, jo soc una persona que va decidir anar a Escòcia ara fa uns quants anys i un cop allà per entendre una mica millor la política escocesa, perquè veia que hi havia una desconnexió molt important entre Catalunya i Escòcia, I un cop allà, doncs, va sortir una oferta de treball als mitjans de comunicació on l'S&P demanava assessors polítics. Em vaig presentar, em vaig passar les proves i em van oferir la feina. Tan senzill com això. És una societat molt meritocràtica en aquest sentit, i és una cosa que s'aprecia.
Ernest.
Sí, no, jo volia parlar d'una qüestió que per nosaltres està sent essencial, que és la data. Vosaltres ja l'heu fixat, la data, i aquesta data està condicionant una mica el nostre procés, perquè aquí hi ha gent que diu que si ha de ser abans, després, ha de ser el mateix dia, ha de ser quan sigui, però s'està parlant molt de la data en funció del procés escocès. La meva pregunta és, el procés escocès li importa o algú està fent alguna teoria respecte a la data del procés català? És a dir, hi ha algun pensament respecte a això? Hi ha algú que pensi que és millor que el procés català, per exemple, vagi abans perquè té més possibilitats d'èxit?
A veure, les posicions oficials, com siguéssim, és que són dos processos doncs diferents i cadascú ha de mirar per la millor data possible de segons el seu context. En el cas escocès, doncs, s'han tingut en compte diverses coses, no? Com per exemple la celebració dels Jocs de les Commonwealth, que celebraran a Glasgow a l'estiu del 2014, i també decisions a nivell més pràctic, no? Com per exemple les vacances a les escoles, que els nens, que les famílies no marxin, o sigui, per mirar doncs, que hi hagi la major participació possible. A nivell personal, home, doncs crec que seria interessant doncs que hi hagués una mica de coordinació entre les dates d'un possible referèndum a Catalunya i un referèndum escocès. No ens enganyem, el resultat d'un pot afectarà la decisió de l'altre, i jo crec que és important doncs que això es tingui en compte, sobretot pel fet de que sobretot que no es perjudiquin aquests dos processos.
Què seria l'ideal per tu respecte a la data catalana al mateix temps?
A nivell personal, sí. A veure, si el referèndum és el 18 de setembre del 2014, home, jo crec que una bona data pel referèndum de Catalunya seria el diumenge anterior, que seria vora el 13 de setembre del 2014. Seria una bona data, sí.
Puc preguntar una cosa? A vostè, senyor Solano, el govern català li ha demanat algun assessorament o no? I si no li ha demanat, li demano jo. Vostè que creu que s'està fent bé o s'està fent malament en el procés català, i que creu que, com que, no sé, hi ha gent que diuen, escolta'm, plantem-nos ja i cremem-ho tot, o s'han de cremar etapes progressivament per carregar-te de raons? No sé, com ho veu vostè?
A veure, jo crec que hi ha dues coses. La primera és el fet de que el govern de Catalunya i el principal partit de l'oposició, sobretot, doncs s'han de d'alguna manera evidenciar doncs, que s'estan fent intents a dialogar amb Madrid per arribar a un acord. Però també jo soc del parer, a nivell personal, crec que seria molt important que es marqués una data, perquè aquesta data no és la data d'independència, aquesta és la data del referèndum. Llavors, un cop dius, mira, el referèndum es farà en aquesta data, aquest any, i en el cas que surti sí, la independència es declararia 2 anys després. Llavors tens aquests 2 anys per negociar amb Espanya i amb la comunitat internacional quin serà l'estatus de Catalunya quan es declari independència. Llavors, les negociacions dures són a partir del dia després del referèndum fins a la dia de declaració d'independència. Però sí que és important doncs marcar una data pel referèndum perquè llavors és quan la gent veu que això va de debò. Mentre no hi hagi data, la gent, i més a Catalunya, que jo crec que hi ha molta gent que se sent molt frustrada amb el sentit de que molta gent s'ha sentit enganyada moltes vegades, doncs no veurà que el procés va de debò.
Perdó, per què les negociacions dures són a la partida de l'endemà?
Perquè llavors és quan has de negociar amb el teu estat i amb la comunitat internacional sobre quin serà l'estatus del teu país quan declaris independència 2 anys després. Llavors, això bàsicament és, un cop s'ha fet el referèndum, si el resultat és positiu, encara que l'estat espanyol digui no el reconegui, això és un... és com si diguéssim la posició oficial d'un estat dels gairebé 200 que hi ha al món, i llavors a partir d'aquí doncs, és tractar amb la comunitat internacional dient nosaltres estem respaldats per un referèndum que ha estat tramitat d'una manera democràtica, transparent, i el resultat és aquest, i a partir d'aquí, amb aquesta legitimitat democràtica, doncs estem començant a treballar pel reconeixement internacional de Catalunya com a estat.
Sí, perquè aquesta previsió no té en compte la possibilitat de que el referèndum, perquè aquí el que farà l'estat espanyol, tal com m'explica, és impedir la celebració de la consulta. I impedir-la utilitzant tots els instruments que tingui. I des de posar a la presó els promotors, de tenir els promotors fins a confiscar les urnes, no?
Bé, doncs pensem com quina serà la reacció de la comunitat internacional, no? I com s'haurà de justificar Espanya davant de la comunitat internacional.
Em permet unes preguntes gairebé tipus, entre vostè i jo, sobre el referèndum, la comparativa que pot haver un referèndum a l'Estat i un referèndum a la Gran Bretanya. Cameron no és Rajoy i els Tories no són el PP?
Cameron és un polític que un primer ministre molt anglès, que no només ell, sinó ell i els seus antecessors com Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown, tots han reconegut Escòcia com a nació i sempre han reconegut el dret d'Escòcia per celebrar un referèndum per la independència.
Escòcia és Catalunya i Salmon és Mas?
Ho he dit alguna vegada, el Salmon de Catalunya serà aquella persona que concreti la data del referèndum.
David Cameron permet la consulta perquè sap que guanyarà el no?
En David Cameron permet la consulta perquè primer és demòcrata, però segon, sí que és veritat, que ell creu que guanyarà el no.
Les enquestes que diuen ara, per cert?
59% en contra, 33% a favor.
Entén la reacció de certa premsa espanyola envers el procés obert a Catalunya? Li preguntaré d'una altra manera. Hi ha hagut aquest tipus d'embestides de la premsa de la Gran Bretanya respecte a aquest referèndum a Escòcia?
Ningú discuteix el dret d'Escòcia de decidir el seu futur democràticament. El que passa és que sí que és veritat que hi ha un bloc mediàtic unionista, doncs, que ataca molt el projecte independentista. Això sí que és veritat, però sempre amb uns discursos de la por, que Escòcia quedaria fora de la Unió Europea, que Escòcia no li seria permès, doncs, utilitzar la lliura esterlina, que Escòcia no podria pagar les pensions, etcètera, etcètera. Però això no deixa d'entrar dins el debat democràtic.
Qui podrà votar el referèndum escocès?
Tota la gent que viu a Escòcia, que pot votar les eleccions locals.
Quina hauria de ser la pregunta de la consulta a Catalunya? Igual que l'escocesa?
Això és una cosa que han de decidir els polítics de Catalunya.
Però considera que quan més clara millor, no?
Jo sóc del parer que les coses s'han d'intentar mantenir el més senzill possible.
És que es parlaria d'independentisme, quina Catalunya vols, independentista, federalista, escrit a l'Estat...
Jo crec que el concepte de sempre va... Jo crec que ha de ser Catalunya vols que Catalunya sigui un estat independent.
Val. Si Escòcia és independent, continuarà Europa?
Sí. De fet, una Escòcia independent és la garantia perquè els escocesos continuïn sent part de la Unió Europea. Pensa que el Regne Unit en aquests moments està tenint un debat molt intens sobre si hauria de continuar sent part de la Unió Europea o no. Hi ha pressions molt fortes. La setmana passada van haver eleccions locals a Anglaterra i el segon partit en força de vots és UKIP, que és UK Independence Party, que és la seva única política, és marxar de la Unió Europea.
Que és la dreta més extrema de la...
No, encara n'hi ha una altra que encara és més extrem, que és el BNP, que és la British National Party, i UKIP el que vol és marxar d'Europa.
Per tant, Escòcia continuaria formant part de la Unió Europea dins de la moneda única o amb la lliura esterlina o moneda nova?
La posició és que es mantindria la lliura esterlina, i la raó per això és perquè els clients, el mercat principal d'Escòcia és el Regne Unit.
No sé, alguna pregunta més per part dels nostres tertulians?
Jo anava a afegir un altre del test.
Sí.
En què s'assemblen Gran Bretanya i Espanya? I en què no s'assemblen?
S'assemblen en el fet que els dos són estats formats per quatre nacions. I es diferencien en el fet que el Regne Unit reconeix aquestes quatre nacions i Espanya no.
Gairebé res.
Alguna cosa més, Martí, Ernest?
Home, no, és un detall, ho reconeixen i els altres no. No,
no jo crec que...
Hi ha una altra diferència, és la tradició democràtica d'un país i de l'altre,
En dubte, aquesta pregunta és més quasi com a català que com a... I tal. La segona seria... És a dir, És el mateix una Gran Bretanya sense Escòcia que una Espanya ja sense Catalunya?
Els escocesos i els anglesos, els galesos i els irlandesos han aconseguit fer un projecte que durant 3 segles ha funcionat relativament bé. S'han entès i s'han respectat i s'han tractat bé. I el procés d'independència no voldrà dir que hi ha una separació social, al contrari. Vull dir, s'entendran millor. I jo crec que una Catalunya independent amb una Espanya sense Catalunya serà un projecte que beneficiarà els espanyols i els catalans, perquè ens entendrem molt millor. I a nivell internacional, si treballem plegats, guanyarem influència els dos. I jo crec que és important que això Espanya ho entengui.
Hi ha una por a l'Estat que diuen que pugui venir després de Catalunya, que en puguin venir d'altres. No hi ha aquesta por aquí, que després d'Escòcia en pugui venir un altre?
És que aquí al Regne Unit s'ha fet justament la política contrària que s'ha fet des de Madrid. Que a Madrid és cafè per tothom, aquí és com vols el cafè, que te'l faig. Llavors, Escòcia té un règim que és molt diferent al galès. Els galesos tenen un règim que és completament diferent al nord irlandès. Llavors també tenim l'illa de Man, que té un estatus especial, i tenim les illes del Canal de la Mànega, i per altra banda tenim les illes de Falkland, les
Malvines.
Sí, les Malvines, i després tenim Gibraltar, entre altres coses. I cadascun d'ells té un tractament completament diferent, que no sembla en res.
Que fer per a tots.
Sí, llavors, sí, però que el tanto que això és exactament el mateix que està fent Brussel·les, perquè Brussel·les està tractant els països de manera diferent. Irlanda està exempt d'unes coses i no d'unes altres. El Regne Unit té un tracte diferent. Noruega, que no és membre de la Unió Europea, té un tracte molt, molt diferent i molt particular amb la Unió Europea. Vull dir que aquesta és l'única manera de fer. Per què? Perquè al cap i a la fi les nacions som diferents i si ens volem entendre ens hem d'entendre amb tractaments diferents.
Avui li agraeixo molt a Xavier Solano que ens hagi acompanyat. No m'estranya allò que abans comentava, que havia comentat a micròfon tancat el Xavier Solano i que ara deia en Jordi Bosch que li lavava que fes públic allò que havia dit en privat, que és que els polítics d'aquí s'expressen d'una manera que el poble els entén amb molta facilitat i si no els aparten de la seva mirada i de la seva escolta perquè no els interessa, cosa que per exemple a l'Estat no passa, és a dir, continuem movent-nos en aquella prosàpia moltes vegades política que no ens entenem ni nosaltres mateixos del que es pot arribar a dir, i això val pel que les paraules de Xavier Solano, que han estat clarament aclaridores de moltes coses que molts catalans no sabien, pensin com pensin i votin el que votin, si algun dia es pot votar o no es pot votar.
Clar.
Que és la clarividència amb la qual s'ha pogut expressar i hem pogut escoltar en aquest estudi.
No. I les moltes coses que ens ha dit i que jo m'ho apunto com una cosa amb el meu deure, és a dir, els rotllos que jo personalment i algun altre deixem anar, i ell amb la claretat en què ha pogut contestar moltes coses, i el felicito per aquest llenguatge planer que ell també utilitza, no planer des del punt de vista de, diríem, de la seriositat o de la importància de les coses diuen, sinó amb la capacitat de fer-ho amb una frase, no?
Jo volia fer una postilla a una cosa que acaba de dir, que és que si Catalunya fes independent també seria bo pels espanyols, i jo estic absolutament d'acord amb aquesta frase. El que seria dolent i sortiríem perdent són els espanyols que manen ara, és a dir, el conjunt dels espanyols sortiria guanyant, les relacions serien molt millors, Espanya probablement s'organitzaria d'una manera que seria molt més dinàmica, però els que no volen no són els espanyols, són els que manen ara en Espanya i que consideren que, bueno, que viuen de Catalunya, bàsicament de Catalunya, de València, de Balears, que són els que boquinen.
Xavier Solano.
Jo crec que és important, no només de cara a les institucions espanyoles, sinó també de cara a la comunitat internacional. Vull dir, tinguem present que qui està aguantant el pilar econòmic d'Europa és Alemanya. Òbviament, des de la perspectiva alemanya, en aquests moments, si no es fa res en contra, doncs no estarien gaire interessats a veure una Catalunya independent, perquè per ells això suposaria una Espanya encara amb més problemes. Llavors, des de la perspectiva catalana, jo crec que seria intel·ligent que comencéssim a treballar amb una sèrie de propostes per dir que una Catalunya independent sí que podria ajudar a Espanya. Per exemple, pensem en el fet de que hi ha aquests 15.000 milions d'euros de dèficit fiscal, doncs, que van cap a Espanya i no tornen mai. Doncs, òbviament, amb una Catalunya independent això no seria així, aquests 15.000 milions estarien a casa i es podria començar a pensar en el que han fet els noruecs, no? Que és un fons d'inversió que s'ha convertit en el més important del món, en què inverteixen a diferents països i d'això en treuen rèdit. Doncs seria molt interessant que els catalans comencéssim a pensar en com podríem invertir aquests 15.000 milions, no només per protegir els nostres interessos econòmics i pensem que Espanya és el nostre mercat principal, encara és el nostre mercat principal, doncs seria interessant veure com Catalunya podria invertir aquests, aquests milers de milions amb, o part d'aquests milers de milions en una economia espanyola per garantir doncs, que aquesta continua funcionant bé i ens treu uns interessos per Catalunya. Això seria molt interessant, sobretot des de la perspectiva de la comunitat internacional.
Xavier Solà, ha estat un plaer, de bo.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, en majúscules. Són 5 minuts els que falten per les 10, de seguida acabem. Ara tornem.